Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. A Premià de Mar, una setantena de persones continuen sense poder tornar a casa seva després de l'explosió de diumenge. Un dels blocs afectats, on ja havien pogut tornar, es va desallotjar ahir d'emergència, recordem-ho. Els afectats pel bloc sinistrat, on hi va haver l'explosió a la Gran Via de Lluís Companys, que són en total 47 persones, trigaran mesos a tornar als seus habitatges. La resta de veïns a l'edifici del costat tardaran previsiblement una setmana. Són una vintena de veïns del carrer Elisenda de Montcada. Tant l'Ajuntament del municipi del Maresme com la Generalitat mobilitzen habitatge públic per atendre les necessitats dels veïns que han d'allotjar-se un temps en una altra vivenda. Les autoritats creuen que divendres podran donar una resposta a tots els afectats. D'altra banda, Partit Demòcrata Europeu Català és la nova denominació que la direcció de l'antiga Convergència ha enviat al registre de partits polítics per sortejar les traves a la seva inscripció oficial. El nom és una variació de la denominació aprovada en el Congrés Fundacional, celebrat al juliol, i és el tercer que se sotmet a la consideració del registre després que fins ara els de Partit Demòcrata Català i Partit Català Demòcrata li hagin estat rebutjats. És notícia també que les Nacions Unides han suspès de moment les seves operacions humanitàries a Síria. La decisió s'ha pres després de l'atac a un comboi d'ajuda humanitària que portava aliments i medicines per atendre necessitats bàsiques de prop de 80.000 persones i que ha causat una vintena de civils morts. L'atac ha destruït almenys 18 dels 31 vehicles del comboi de l'ONU que duia ajuda a prop de 80.000 persones, com dèiem. I el Papa Francesc és des d'aquest migdia a Assís per unir-se al clam interreligiós per la pau a la trobada organitzada per la comunitat de Sant Egidi i que serveix per celebrar aquest any el 30è aniversari de la històrica reunió convocada inicialment per Joan Pau II. Fins aquí l'actualitat. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya 104.4.
Aquest dissabte, degut a la transmissió en directe de la Missa de la Mercè, els teus programes de Ràdio Estel canvien excepcionalment d'hora. A les 8 del matí, Sons de la Terra. A les 9, A tota costa. A les 10, escoltarem en directe des de la Basílica de la Mercè, l'Eucaristia amb motiu de la patrona de Barcelona. A les 12 del migdia, Trotamundos. A les 2 de la tarda, Del Camp a Taula. I a partir de les 3, La Fórmula Estel. Aquest dissabte, no perdis la sintonia amb la teva emissora de referència. La Mercè, a Ràdio Estel.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, Eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Quan no sabem a quin port ens dirigim, tots els vents són desfavorables.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Envellir és una etapa més del cicle vital d'una persona. El com ho fem té molt a veure amb la trajectòria de cadascun. Benvinguts a És gran ser gran. Comencem. Abans els presento l'equip del programa. Com cada dia, els controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui és Gran Ser Gran, en parlarem. Parlarem del sentiment cap a les residències i la seva evolució. Ho farem amb la senyora Marta Romero Penyes, que és directora tècnica i psicòloga d'una residència del grup Gran Vida. Marta, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, per començar, si et sembla, quina percepció es tenia de les residències i com està actualment, com està canviant aquesta percepció actualment?
Bueno, és molt important la percepció de la persona. El fet de marxar de casa i anar a viure en una residència per gent gran, si el canvi és voluntari, el resident s'implica més en el procés. I llavors, si la decisió la rep ell, o sigui, la pren ell, com alguna cosa positiva, això contribuirà, de fet, a que a l'estat d'ànim i tot millori. El procés d'adaptació realment anirà millor i no només és el tema de l'actitud del resident que va al canvi, sinó també el paper de la família és important, perquè, clar, o sigui, és una persona que ell mateix ha decidit aquest fet d'anar-se'n a una residència, l'ha escollit ell, aquesta situació, i, per tant, la pren com a seva. La família és un altre pan i també ha d'estar d'acord amb aquesta situació i també ha d'ajudar. Nosaltres el que passa és que, clar, la percepció durant anys de les residències no han ajudat gaire. Antigament pensàvem que era per calavi, en definitiva, bueno, que era una desatenció. I la pròpia família es fa de tant en tant com comentaris terribles que han sentit o coses d'aquest tipus que, de fet, no ajuden gaire a aquesta adaptació de la persona. Tot això, a poc a poc, va canviant, realment. Per una banda, tenim la qüestió cultural, que sempre han pressionat més els fills, sobretot a les filles, a cuidar, però cada cop, amb la integració també de tothom a la feina, la dona i a l'home, fa que una necessitat també faci que la persona hagi d'anar a la residència i, a més, vagi de gust, que és el que ens interessa realment, que la persona estigui adaptada i estigui amb un caire de que li agradi estar allà, que treballi i que es trobi bé.
Això em fa pensar, Marta, que us hi heu trobat vosaltres, que una persona doncs, no ha vingut a gust, ha vingut més bé, podríem dir, a disgust a la residència, i al veure com l'heu tractat, amb el carinyo que us caracteritza, sobretot algun gran mida, que hagi anat canviant i realment estigui a gust.
Realment sí que ha passat. Tenim de tot tipus, i realment això passa molt. Venen amb una idea antiga, amb una idea de que això, bueno, em trobaré terriblement, no m'adaptaré, però, de fet, després t'hi trobes allà, veus que els auxiliars estan per tu, t'individualitzen les teves necessitats, que això és molt important, perquè, clar, cada persona té uns interessos. Aquests interessos estan individualitzats. A un els agrada pintar, a uns altres els agrada dibuixar, a altres veure pel·lícules antigues, a d'altres cantar o fer una altra història o mots encreuats. Això, totes aquestes activitats, un cop es dissenya un pla, que és el que normalment es fa, la persona acaba adaptant-se i acaba estarà més a gust si fa les seves activitats, que són les que a ell li agraden realment.
Com es poden qualificar les residències?
Bueno, es poden qualificar realment com unes residències que realment valoren molt la part ètica. El respecte i la dignitat de la persona són molt importants. En algun cas podríem dir que el que s'intenta, a part de bueno, valorar tot això, de mantenir la dignitat de la persona i tot això, seria també el mantenir físicament i mantenir a nivell general a la persona. No parlem de millorar, perquè, clar, són casos que realment moltes vegades pues, millorar és molt difícil.
Clar.
Però com a mínim mantenir el millor possible les seves condicions, ja siguin físiques, cognitives, que puguin estar el millor temps el més temps possible en millors condicions. Clar. És el que es busca realment.
Quina acceptació tenen per part de l'entorn i també de la mateixa família?
Bueno, en primer part, bueno, primer de tot, bueno, s'ha canviat molt aquesta percepció, que és el que dèiem. La família ara està més propera a la residència. Nosaltres mateixos, o sigui, és quan treballem al grup, al Gran Vida, el que fem són, de vegades, activitats que la família pugui compartir. Realment, situacions com dinars de fi d'estiu i coses d'aquest tipus, el que fan és que la família s'integri a la mateixa residència i amb les activitats que fem allà. I això el que ajuda molt és que trobin com una segona llar dels seus pares la residència, que és una mica difícil, però és el que s'intenta realment, que es trobin bé, que es trobin a gust i que sigui, o sigui, una part més de casa seva, que és el que jo dic quan entra un resident. Que el que han de fer és entrar i sortir com si fossin a casa dels seus pares. Llavors això ajuda molt. Ajuda molt que la família mateixa vingui allà amb tranquil·litat perquè sap que el seu pare està atès i sense cap problema de comunicació més que res. Perquè de vegades hi ha fronteres d'aquest tipus, comunicatives, que eviten la millora del centre, que és important també.
Marta, com toleren l'ingrés als avis actuals? També ens agradaria saber si és molt llarg el procés d'adaptació, si triguen molt a adaptar-se.
Bueno, normalment el que es fan són etapes. Hi ha un procés d'adaptació que seria un preingrés, com si diguéssim, que és el primer contacte. Si és possible, la persona, si està en condicions de fer-ho, hauria d'anar al centre, hauria de conèixer tot l'entorn, fer-lo una miqueta seu i llavors conèixer el que és l'entorn on aniria a viure. Llavors, una altra part seria oferir-li tota la informació necessària amb que necessitaria o que realment perquè sigui tot menys traumàtic, perquè vulguis que no, és un canvi en la seva vida. I tota la informació el que fa és reduir aquest estrès d'entrada. I això és el que intentem. L'objectiu realment és minimitzar aquest efecte del canvi i que es trobi bé, que es trobi a gust. És molt important l'acompanyament, sobretot al principi, que vagi acompanyat de la família, que vagi acompanyat dels nostres tècnics, que realment el que fan és recolzar molt aquesta entrada. I, bueno, realment el que fem és facilitar una miqueta tot. Vull dir, al principi, encara que tens uns horaris que són els de visita, jo sempre dic, quan em pregunten, tenim uns horaris? Sí que els tens, però realment, o sigui, la família ha d'entrar a casa. I sobretot al principi, en el moment d'adaptació, que normalment el que em preguntava serien uns 90 dies, com si diguéssim, per conèixer, o sigui, per estar totalment adaptat. O sigui, hi ha persones que no tenen cap problema i en una setmana ja estan perfectes. Però n'hi ha d'altres que fins que no coneixen tot, els hi costen, es desorienten. Llavors, tot això seria com molt més llarg. Serien com, pues això, bastant més temps. El nou resident realment el que fa és aprendre pues, durant tot aquest procés les característiques del centre. Coneix els auxiliars, coneix els tècnics, sap quines activitats fa cada persona I, clar, això, com que és reiteratiu, de vegades el que passa és que en molts moments se n'obliden d'això. Hi ha persones que tenen problemes de memòria. Clar, s'ha de repetir. Una vegada que això ho han interioritzat i ja tenen l'hàbit agafat, pues, sembla que tot vagi bé, tot va rodat. I ja l'adaptació ja està més feta, ja no pregunten igual pel seu fill si ha de marxar, si no ha de marxar, si vindrà. I això normalment és el que passa al principi.
Recordem que estem parlant amb la senyora Marta Romero Peñas, que és directora tècnica i psicòloga d'una residència del grup Gran Vida. Marta, com a psicòloga, com què feu perquè se sentin bé els avis? I, no sé, teniu tècniques o eines perquè es trobin com a casa, com fa un moment deia?
Bueno, una vegada passat el període aquest d'adaptació, realment, i el procés aquest d'acollida i d'adaptació a la residència, nosaltres realment el que fem és treballar sota un paradigma. Segurament ho heu sentit en algun moment, que és l'envelliment actiu. L'envelliment actiu és un objectiu que realment és prioritari. ¿Vale? El tema és que els avis participin el màxim possible amb qualsevol activitat i, sobretot, si és d'interès seu. Això és el pescadillo que se muerde la cola, no? Si els hi mostres activitats que els hi agraden, llavors participaran i participaran més.
Clar.
Però en el moment que tu presentis coses que amb ells no els interessen, llavors aniran enrere. I, a més, el que interessa és que no es despengin, que és el que jo dic. Han d'estar sempre allà i sempre connectats amb l'activitat o amb el món. Si no volen sentir la tele o parlar de les notícies, doncs hi haurà una altra activitat que podríem fer. Això seria un paradigma de treball nostre, que és intentar i focalitzar amb els interessos de la persona, doncs que, segons les característiques de cadascú, clar, perquè hi ha persones que igual doncs tenen dificultats físiques o dificultats cognitives que no arriben a poder fer de tot, doncs adaptes una miqueta cada activitat al que toqui, no? I seria això, mantenir a la persona activa el més temps possible, que és el que tocaria.
Has parlat de l'envelliment actiu, ara en parlarem, però abans anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient doncs, et vol fer qualsevol consulta. Sàpiga que ho pot fer marcant el telèfon 93 409 2771 o 93 409 2772. Aquests dos telèfons són els del directe. Marta, què significa envellir?
Envellir, i sobretot, és... Bueno, tots sabem el que és envellir. Envellir és que perds una sèrie de possibilitats que podies que tenies abans, i hi ha moltes maneres d'envellir. L'envelliment normalment sempre considerem m'he jubilat als 65, ja m'he envellit. No és el cas. Realment, moltes persones diuen a partir dels 30 és quan jo realment començo a perdre, com si diguéssim, no? A envellir. Hi ha persones que consideren que des del començament que tu neixes ja comences el tema del desgast del cos. Però realment, no, l'envelliment no és un any, o sigui, tota la vegada. Realment hi ha parts del cos que igual estan més afectades amb unes persones que amb unes altres. Hi ha persones que el tema cognitiu estan més afectats, hi ha persones que el tema físic pues, està pitjor, i cada persona té la seva manera d'envellir. El tema és que cada persona, encara que tingui una forma diferent, que s'adapti bé i que pugui tirar endavant adaptant-se a la seva situació. És una nova situació que han d'acceptar primer i adaptar-se segon. És el més important.
Suposo que hi ha gent que no l'accepta, no?, aquest envelliment.
Home, hi ha persones, però és més dur, perquè, clar, clar. Llavors és com una lluita contra natura. Aquest és el problema. És una lluita contra natura que és impossible sostenir. O sigui, realment, tots envellim. No hi ha, clar, clar. No hi ha més remei.
Què és l'envelliment actiu? Què voleu dir quan dieu envelliment actiu?
L'envelliment actiu és... l'objectiu o de què es tracta és que una persona té moltes relacions. Tu, quan ets jove, tens moltes relacions amb els teus cosins, amb els pares, amb els amics... Bueno, pues, la qüestió és mantenir una xarxa de relacions que, per aquesta banda, les residències és més fàcil d'aconseguir-les. No és el mateix estar en un centre que tens una diversitat de persones que està a casa, que normalment estàs sols. Llavors, aquesta xarxa de relacions la pots mantenir. És un element clau el tema de satisfer necessitats interrelacionant-te amb les altres persones. Perdó. Realment, això seria una... el que es diu una malla de seguretat. Una malla de seguretat que és que l'ajuda mútua entre persones, que pot ser agafa'm aquest got que jo no puc, o aviam que posa aquí que jo no puc llegir, això són ajudes que les fa aquesta xarxa o malla de seguretat. Això és el que interessa que cada cop treballin més, perquè sempre que estiguin interrelacionats entre ells, mantindran millor la seva situació, estaran millor i realment estaran... el que jo dic, sempre connectats amb la vida. No hi ha més, perquè si no es van despenjant.
Anem a recordar el telèfon del directe, és el 93 409 2771, 93 409 2772, per si volen formular qualsevol pregunta a la senyora Marta Romero, que és directora tècnica i psicòloga d'una residència del grup Gran Vida. Què és, Marta, el suport social?
El suport social seria realment tot això. Seria mantenir aquestes relacions interpersonals. El suport social pot ser de diferents tipus. Pot ser l'emocional, vale? La dona que té un afecte, una confiança, l'escolta la companya, mostra empatia amb un altre resident, es fan companyia i comparteixen vivències entre un grup. Jo mateixa, bueno, a la residència tenim un grupet de dones que sempre és el mateix grupet. Tenen la seva xarxa. I d'aquest grupet va marxar una persona. Va ser una declive, allò. Fins que no s'ha refet...
Van trobar a faltar.
Sí, totalment. Vull dir, mira si és important. Després també la part cognitiva, no?, que consisteix també en proporcionar informació. Encara que no ho sembli, el tema de la informació i donar consells entre ells, intercanviar opinions, fa que treballin mentalment molts aspectes i fa que estiguin actius. Després, el tema instrumental. Amb això és de proporcionar el tema físic, no? Encàrrecs, dona'm això, l'altre, i si no puc, m'ajudes. Tot això, el físio, realment, també treballa molt a la residència aquest aspecte també és molt important.
Marta, com serveix tot això a l'hora d'envellir?
Bueno, a l'hora d'envellir, realment és una manera de curar-se en salut, com si diguéssim, no? El que fem és treballar per envellir de manera òptima, no per envellir de forma patològica. Això és molt important, perquè envellir de forma patològica ens porta als últims 3, 4 anys o 5 anys de vida a portar un ritme que no seria el correcte o no gaudiríem de la vida. Si l'envelliment és òptim, realment seria pues, molt diferent i molt acceptable, i seria el que realment tots voldríem.
Creus que vivim igual durant totes les edats?
Com?
Si vivim igual durant totes les edats.
Bueno, realment, el viure igual durant totes les edats, sí que tenim un declive, una forma de voler gaudir de l'oci, però, clar, no ho podem fer de la mateixa manera. Llavors, l'envelliment, que és el que comentava, un envelliment actiu, quan ets jove ho vius d'una manera, ho vius potser més explosivament, d'altres actituds, i després arribes més endavant amb unes altres necessitats i segurament, pues, bueno, ho has d'aprendre d'una altra manera. Vena a l'aspecte de la dependència, quan necessites la dependència, o sigui, no la necessitem, perdó, o sigui, és quan la trobes, vale? L'objectiu seria que la interdependència entre diferents persones ens ajudi a tirar endavant, això sí, i no siguem tan dependents. Aquesta seria la diferència.
I com podem preveure la dependència? Hi ha activitats? O què?
Les activitats que podem fer, home, realment el tema del fisio és molt important. El fisio i la part cognitiva és el que fem per treballar molt aquests dos aspectes. I és el que més es treballa, perquè potser són les dues, n'hi ha moltes parts, però aquestes dues són les que afecten a un ventall més ample de problemes. I això seria un dels temes que sí que s'han de treballar molt més a les residències, també.
Marta, si ens pots explicar, suposo que durant el llarg del temps que portes a la residència, hi hauràs vist mites, anècdotes... Explica'ns en alguna, si et sembla.
Aviam, normalment el que diuen de les residències és que, bueno, són... Bueno, parlen de realment del públic de les residències moltes vegades, que són persones solitàries, que tots són iguals, que fan el mateix, que estan malalts o que tenen alteracions cognitives. Realment no és així. Ens trobem grups que són molt diversos, que mantenen el contacte molt proper amb la família, viuen... Alguns són molt independents, amb capacitats cognitives que estan prou bé, encara, bueno, que es poden estar afectats. I tenen també, o sigui, una personalitat estable durant tota la vida, perquè moltes vegades comenten, bueno, doncs és que podien estar afectats amb un altre problema psicològic o... ni molt menys. Això són coses que realment estan com a mite i el fet és un altre, no té res a veure. I...
Molt bé, doncs, Marta, ja no tenim més temps només per donar el consell, però bueno, t'agraïm molt la teva presència aquí, s'ha il·lustrat molt el que és una residència, com viuen a dins els avis, i bueno, t'esperem aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Consell de dia.
Llegir i fer exercicis intel·lectuals i treballs mentals ajuden a mantenir la ment activa. Fins aquí, salut és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem demà a les 4. Adéu-siau, fins demà.
És gran ser gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida. Ràdio